conscientes de que, pese a todo, todas las dificultades que tenemos y que estamos haciendo frente, la estabilidad es una palanca importante para lograr todo lo que estamos logrando en términos económicos y en términos de creación de empleo en un contexto internacional tan, tan complejo. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del Partido Popular con Vox, que hoy el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy, bueno, pues los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoría. Y es que el crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, en fin, a ustedes, que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, bueno, culminar proyectos que son muy importantes y, al menos para mí, también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026. Por tanto, hay cuestiones, hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis que efectivamente pues no se sabe si nos va a permitir el poder culminar con éxito o no esa gestión de fondos europeos que nos está trayendo crecimiento económico y transformación, ¿no? Digo lo de parálisis porque luego viene, después de unas elecciones, como todos ustedes saben, los procesos de investidura. Y claro, si hay procesos de investidura azarosos, por ejemplo, en territorios o en países con cultura democrática, como es, por ejemplo, el caso de Dinamarca, después de algunos meses sin haber formado gobierno, y en España también, pues tenemos unas experiencias bastante evidentes, y yo en primera persona puedo compartirlas con todos ustedes, pues yo creo que esa estabilidad, de nuevo, es un valor en un momento en el que, bueno, pues lo que necesitan los ciudadanos es certezas, y es lo que queremos dar desde el Gobierno de España. Perdonen por la extensión de las preguntas. Sobre la justicia, lo he dicho en muchas ocasiones, colaboración total con la justicia y al mismo tiempo también respeto a la presunción de inocencia de las personas que estén afectadas, ¿no? Y sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el presidente Zapatero, lo he dicho al principio, no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.
Son les 12:07 minuts, finalitza, que acaba aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez al Vaticà. Ja ho heu sentit, no pensa convocar eleccions, diu que no pot convocar eleccions per motius partidistes, sinó que ho ha de fer pels interessos de la ciutadania. Nosaltres ho deixem aquí, donant pas als nostres companys de l'Arenam i nosaltres tornem demà amb moltes més coses. Adeu.
...21 anys amb tu.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Són les 12 i 10 minuts, pràcticament. Continuem molt pendents de la roda informativa que acaba d'oferir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per això donem pas als nostres companys de serveis informatius que no han pogut fer el seu butlletí horari. Endavant, companys.
Bon dia, Jaume. Sí, tenim més novetats sobre aquesta entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid. El jutge que investiga l'exmilitant Leire Díaz ha acordat la imputació de Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. El magistrat investiga si es va pagar des del PSOE aquesta trama per obstaculitzar causes judicials que afectaven els socialistes i l'entorn del president del govern espanyol. Per tant, es tractaria d'una nova derivada del cas Leire Díaz.
Se'ls imputen fins a 9 delictes, entre els quals organització criminal, suborn i tràfic d'influències. La causa també es dirigeix contra el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes i els advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver. A més de l'entrada a la seu del PSOE, hi ha escorcolls simultanis a diferents punts del país. Els agents de l'UCO també han entrat al domicili de Santos Cerdán i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. També en el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. I a més, s'han personat en la mateixa seu de la Guàrdia Civil a Madrid.
Ho acabem d'escoltar en directe aquí a IB3 Ràdio. Sobre aquestes darreres informacions s'acaba de pronunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Roma, després de reunir-se amb el papa. El cap de l'executiu espanyol ha reiterat la col·laboració del PSOE amb la justícia i diu que actuaran amb contundència si hi ha noves irregularitats.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Sánchez ha descartat també convocar eleccions generals, com li exigeix el Partit Popular. Diu que no hi ha motius per qüestionar el govern i en aquesta compareixença també ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. I aquí a les Balears, Marga Proens, la presidenta del govern, ha donat per finalitzada la legislatura i ha exigit que es convoquin eleccions de manera immediata.
Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba l'UCO o està pensant en sa dona, en sa germà, en sos dos secretaris d'organització dins la presó, ara en sos líder espiritual del Partit Socialista, especialment del Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans, que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
Aquestes són les darreres novetats de la informació del dia, de la notícia del dia, l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz. Més notícies, Jaume, a la una en punt.
Moltíssimes gràcies, companys. El moment, idò, per donar pas a les connexions insulars, el dia Menorca, el dia Pitiuses i el dia Mallorca.
El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
que alguns residents del centre històric de Mostan han enfadat. Resulta que les obres de la plaça de la Constitució estan arribant a la seva fase final i des de fa uns dies els veïns han vist com s'hi estan col·locant unes lloses al terra, allà on sempre hi ha hagut les llambordes considerades patrimoni històric de la ciutat. En el projecte de reforma s'hi han fet actuacions importants, el canvi de les canonades d'aigua potable, la separació del clavegueram i els pluvials i la instal·lació de nous embornals. Un cop fet això, el projecte contemplava tornar a col·locar les llambordes tal i com estaven, però l'Ajuntament de Mo ha pres una altra decisió. Ja sabeu allò de que sobre la marxa van canviant coses. Una de les coses noves que també ha passat és el descobriment sorpresa d'una cova subterrània prehistòrica que ha sortit a la llum gràcies a aquestes obres. I just a la zona de la plaça on hi ha la cova, les llambordes originals estan sent substituïdes per unes rajoles modernes rectangulars. A la resta de la plaça s'hi posaran les llambordes. La decisió ha sorprès els veïns i els missatges opinatius omplen les xarxes socials, sobretot pels que hi estan en contra. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. És dimecres 27 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
La comunitat musulmana celebra avui una de les seves festes més importants de l'islam, l'Eid Halada, o la festa del sacrifici, la data que commemora l'acte del profeta Ibrahim de sacrificant el seu fill Ismael en obediència a Déu i reconeixent així la devoció del profeta. Avui, darrer dimecres del mes de maig, és el Dia Mundial de la Nútria.
Animals del bosc i la muntanya,
un animal que està en extinció per mort de la destrucció del seu hàbitat amb la deforestació dels boscos, la contaminació ambiental, també la caça furtiva i el comerç il·legal. Per què? Perquè resulta que a la gent li agrada tenir una nútria a casa seva com a animal de companyia, exòtic de companyia, sobretot a l'Àsia, que allà es veu que hi ha molta demanda. I l'altra il·legalitat és el tràfic de pells de les nútries, molt valorades en el mercat clandestí de luxe. En fi.
Un nou dia i em desperto cantant una cançó com la truita i la...
Pere Giver, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Saps que et presentaré a Nedi avui?
Qui és Nedi?
Ara ho veuràs. Bueno, si avui és el dia de la nútria, fàcil, no? Nedi és una nútria marina. Bé, era perquè va morir el 2018 amb gairebé 21 anys, molt gran, eh? Perquè es veu que viuen habitualment uns 15 anys i en Nedi en va viure 21.
Do you have the time to listen to me whine?
Se la sap, Naxel Camarasa, com estàs?
Hola, hola, com va?
Molt bon dia. Saps que en Nedi es va fer mundialment famós l'any 2013? Per les seves habilitats al bàsquet.
Doncs no en tenia ni idea.
Mira, no sé si jo, si l'Èstia Menorca ho sabia. Resulta que vivia al zoo d'Oregon, Estats Units. Els seus cuidadors van compartir per les xarxes socials l'animal fent cistelles amb una petita pilota taronja i una cistella. Resulta que Nedi va ser rescatat de la costa de Califòrnia perquè no era capaç de sobreviure a la natura pel seu compte. Li van fer un examen, el van portar al veterinari, i van dir, vam, com està aquí, Nedi? Li van fer unes radiografies i li van trobar artritis en les colzes. El veterinari els hi va dir als cuidadors del zoo, bueno, ja podeu anar fent feina amb les seves articulacions perquè l'animal ha de fer exercici. I què van fer? Idò van tenir aquesta idea per ajudar-lo, posar-li una cistelleta de bàsquet i entrenar-lo per jugar. La sorpresa va ser que Nedi de seguida va mostrar les seves habilitats i la destresa amb la pilota i es va fer famós.
Déu-n'hi-do.
Ah, lots, en sèrio.
En sèrio, en sèrio. Va, que anem a la pregunta. Les nútries, mamífers semiaquàtics, molt intel·ligents, saps que poden nedar fins a 12 quilòmetres, a una velocitat de 12 quilòmetres per hora? Què et sembla?
Déu-n'hi-do, ràpid, ràpid.
Són bones caçadores, carnívores, mares superamoroses quan tenen bebès. I quantes espècies de nútria existeixen al món?
Exactament 73.
73? Bé,
no, 43.
43, veig que el 3 vos agrada. 13.
Hi havia un 3.
Hi havia un 3, per tant, mira, teniu una quarta part de viatge a Cancún. Ja us ho feu com vulgueu.
La primera escala. La primera escala.
Podeu anar a Mallorca i ja d'allà us ho gestionar amb altres.
Està bé, també.
o al port, vaja, que tampoc anireu massa en fora. Va, que tenim preparat pel programa avui, Pere.
Conversarem amb en Víctor Carrera, advocat dels comerciants del Centre Històric de Ciutadella, que han demandat l'Ajuntament de Ciutadella per la peatonalització de la plaça d'Esborn. Després rebrem els estudis tres estudiants de Mo, na Marta Fàbregas, en Dorian Malàvia i na Paula Rodríguez.
Ja les tenim aquí.
Ja són aquí, sí. Els tres estan en compte enrere per la selectivitat en una convocatòria on, a més dels nervis, també està marcada pel nou model de prova i les mesures contra les trampes. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic de Menorca. Coneixerem la història de Fruites Fortuny de l'O.
I anem ràpidament a veure les notícies de la jornada. Avui que anem un poc malament de temps per mor de la roda de premsa d'en Pedro Sánchez, de l'actualitat comanda, ja ho sabem. Quines són les notícies amb les que fas feina, Excel?
Passen pel parc solar Agrisolar d'Esmercadal, és el segon més potent de Menorca, i es posa en funcionament avui mateix. Després de 3 anys des de la seva construcció, avui pot començar a abocar energia neta a la xarxa. Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival al consum d'uns 6.000 habitatges. Durant el dia d'avui s'estan fent totes les proves per comprovar el correcte funcionament de la instal·lació i de tota la maquinària. S'espera que durant les properes hores pugui començar a abocar a la xarxa de transport. La posada en marxa de la instal·lació es farà en fases de manera progressiva durant les properes setmanes. La planta està construïda des de fa 3 anys, el retard en l'ampliació de la subestació elèctrica d'Esmercadal, on va endollada, i les posteriors dificultats en la tramitació han demorat la seva posada en marxa fins avui mateix. És el primer gran parc fotovoltaic que entra en funcionament després de Son Salomó 2 al 2023.
Aquesta serà una de les notícies. Tenim també actualitat cultural, no? Què vols que faci? Bueno, venir a Menorca. Que bé, no? Ell?
Exacte, és Loquillo. És un dels artistes que actuarà aquest estiu a l'illa en el marc del Menorca Music Festival. Serà el proper 4 d'agost. L'icònic rocker català està fent la gira de presentació del disc Corazones Legendarios, en què recopila alguns dels seus grans himnes. El certamen continua revelant a poc a poc algun dels noms que passaran per Esmercadal en l'edició d'enguany. Un altre dels artistes ja confirmats és Víctor Manuel.
De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos.
Actuarà el 1 d'agost, l'endemà serà el torn de Niña Pastori i dia 3, Taburete. A banda del ja anunciat Barri B, hi queden encara un parell de grups per conèixer.
I de ser, encara hi ha interrogants, també tenim novetats en quant a Pedra Viva, que torna enguany. Divendres conversarem amb en Joan d'Altavull, perquè torna amb una versió, un format un poc més reduït, no? Pel que sé.
Sí, la 15a edició del Festival Pedra Viva, després d'un any de parèntesi per reflexionar, torna amb una versió, podem dir, minimalista, perquè expliquen que ja hi ha prou d'oferta cultural durant l'estiu, i ells els que volen és fer, doncs, 4 espectacles molt arriscats, molt que cridin molt l'atenció, però no una gran oferta cultural. Són 4 concerts, entre els quals destaca la mallorquina Concha Buica, que actuarà en un, diguem, en un hotel de luxe que es diu Malawi, a prop de Calan Turqueta, i d'altres que tenen molta relació amb l'aigua. N'hi ha un que en el que 5 músics actuen davall l'aigua, submergits 100% en dipòsits d'aigua, amb instruments preparats especialment per a l'ocasió. En aquest cas es farà a Cala Morell.
I de divendres en Joan mos contarà tots els detalls d'aquesta nova edició del Pedra Viva, que aquest cap de setmana en Joan d'Altavull està també amb en Jordi Odrim, un nou projecte que es diu El Magatzem, de David de Solal Guió, i seran a la sala multifuncional d'Esmercadal. També te la recoman, Excel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Estic deshidratant, aquí fent feina tot el dia. Calor, calor, maleïda.
Cel serè, solet i temperatures?
Sí, tot igual pel que fa al temps. Temperatures altes amb un termòmetre que oscil·larà entre els 14 graus de mínima i els 28 de màxima. El vent bufarà de migjorn amb poca força, acompanyat de brises costaneres.
Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa.
No, no, senyora, a la platja encara no. Anem a fer una petita aturada, que tot d'unes seguim aquí el dia Menorca en directe.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
I Betres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. I de pas, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Els comerciants de Ciutadella demanen que es restableixi el trànsit i tornin a entrar cotxes a la plaça d'Esborn de manera immediata, tal com escriu la resolució del recurs que van presentar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en contra del procés de peatonalització de la cèntrica plaça i al·legant perjudicis als seus negocis.
Tant és el seu malestar que els 22 comerciants van cursar una demanda legal contra l'Ajuntament de Ciutadella. Demanen ara que tornin a entrar els cotxes perquè, si no, exigiran multes i també responsabilitats. El seu advocat és en Víctor Carrera. Com està, senyor Carrera?
Hola,
molt bon dia, buenos días.
Buenos días, encantado de poder atenderos.
¿Cómo están los ánimos entre los comerciantes? ¿Pueden exigir multas, responsabilidades si no se abre de inmediato Esborn?
Bueno, los ánimos en este momento están expectantes, ¿no? Como es lógico, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia llegó la semana pasada. Como sabéis, es bastante contundente, ¿no?, en cuanto a lo que ordena el Ayuntamiento, que no es otra cosa que revertir las actuaciones al estado anterior. O sea, cuando hablamos de las actuaciones, queremos decir la peatonalización de la plaza, la prohibición del aparcamiento, básicamente, porque otra de las peticiones que se formulaba, que era el retorno de la estación de autobuses al punto en el que se encontraba, pues esta no ha sido atendida. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sentencia que se ha dictado en una pieza de medidas cautelares, ¿eh? O sea, esto no es el procedimiento principal y, por tanto, ahora hablar de indemnizaciones, hablar de este tipo de cosas es muy, muy prematuro. O sea, eso en su caso, y si finalmente el procedimiento principal tiene que llegar a finalizar con una sentencia, esa sentencia resulta favorable a lo que solicitan mis clientes, pues entonces sí será posible que se pidan indemnizaciones. Pero yo digo que en este momento ese es un escenario prematuro que hoy por hoy no se plantea.
¿Podrían incluso pedir daños y perjuicios a algunos de los comerciantes?
Bueno, las indemnizaciones a que estamos haciendo referencia pues se remiten precisamente a esto. O sea, las personas que han decidido, bueno, reaccionar en vía judicial, ¿no?, contra lo que el propio tribunal ya ha calificado como actuaciones en vía de hecho, lo que están diciendo es que han visto cómo se producía una merma sensible, cada uno por su lado, lógicamente, ¿no?, en la facturación de esos negocios. Quiero decir, pues no es lo mismo la facturación de un restaurante que de una tienda, pero en todos los supuestos se quejan de lo mismo, de que el hecho de que se haya modificado lo que era la circulación normal en esa zona de Ciutadella les está perjudicando gravemente. Entonces, claro, son perjuicios que no han dejado de producirse, están ahí, se siguen produciendo y se seguirán produciendo mientras no se revierta esta situación o mientras no se llegue a una solución pactada que también cabría, ¿eh? Pero en este momento no hay ninguna negociación abierta, por lo tanto tenemos que estar a lo que tenemos sobre la mesa, que es el procedimiento judicial, y en ese procedimiento sí que efectivamente pues estas personas están dispuestas a reclamar las indemnizaciones que correspondan por los daños que se les ha causado o que se les está causando.
Entonces, ¿no hay negociaciones abiertas, alguna reunión agendada con el ayuntamiento para los próximos días?
Que yo sepa, no. O sea, a ver, el jueves pasado, si no recuerdo mal, la señora alcaldesa dio una rueda de prensa y, por lo que yo he visto publicado en diferentes medios, parece ser que en esa rueda de prensa manifestó su voluntad de sentarse con mis clientes a hablar de este asunto. Pero a mí no me consta que se haya contactado a nadie, ni desde luego los abogados del ayuntamiento tampoco me han contactado a mí. Por tanto, me imagino que todavía están... Claro, es que estamos hablando de una sentencia muy reciente, es de la semana pasada. Entonces, todo esto, aunque es lógico, ¿no?, que genere pues mucho run-run, pero la realidad es que los tiempos judiciales o los tiempos de los procedimientos judiciales son mucho más lentos de lo que a todos nos gustaría. Y bueno, desde luego, a día de hoy no hemos tenido ningún contacto, que yo sepa. Que lo haya tenido algún cliente mío y no me lo haya comunicado, podría ser, pero que yo sepa, no ha habido ninguno.
Justamente el Ayuntamiento de Ciutadella, en voz de la alcaldesa, confirmó su decisión de seguir con Esborn sense cotxos, que presentarán un recurso de casación. Tienen 30 días, si no me equivoco, es hasta el 18 de junio. Mientras tanto, anunció que Esborn seguirá peatonal. Señor Carrera, ¿solicitarán una ejecución forzosa de la sentencia?
Sí, o sea, lo que os decía al principio, nosotros vamos un poco a remolque de lo que el ayuntamiento decide hacer. Hay una sentencia judicial que en su parte dispositiva dice que la reversión de las actuaciones se debe producir con carácter inmediato, dice de inmediato. Bueno, al final, pues todos sabemos lo que significa de inmediato. De inmediato no quiere decir de aquí a 6 meses, quiere decir ya. Y más cuando estamos hablando de una sentencia que pone fin a una pieza de medidas cautelares. Las medidas cautelares, por propia definición, deberían adoptarse pues con la premura suficiente para evitar que se sigan produciendo esos perjuicios a los que aludía antes, u otros que se están produciendo también, que no tienen tanto que ver con cuestiones de naturaleza patrimonial. Si el ayuntamiento decide que no va a hacer caso a lo que le ha ordenado el tribunal, pues nos veremos en la obligación o en la necesidad de solicitar el auxilio del juez y, bueno, no nos quedará otro remedio.
¿Van a esperar hasta que cumpla este plazo de 30 días para que no, presenten o no?
En absoluto. No. Y le explico por qué. O sea, porque la ley de la jurisdicción contencioso administrativa no dice que el anuncio del recurso de casación, si el recurso de casación inicialmente se anuncia, se presenta un escrito de preparación ante el mismo tribunal que ha dictado la sentencia, que si lo considera oportuno lo remite al Tribunal Supremo para su posible admisión y luego para su posible tramitación. Pero en ningún caso dice la ley que el mero anuncio del recurso de casación suspenda la ejecutividad de ninguna sentencia, y mucho menos cuando se trata de una sentencia dictada en sede de una pieza incidental de medidas cautelares. Por nuestra parte no vamos a esperar, estamos dando un cierto margen, ya hemos presentado un escrito pidiendo al ayuntamiento que cumpla la sentencia, de momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta, vamos a esperar unos días, pero no vamos a esperar los 30 días. Además, los 30 días son hábiles, O sea, esto quiere decir que los sábados, domingos y festivos se descuentan, por tanto no sé si el 18 de junio, creo que va un poco más allá el plazo, pero bueno. Tampoco eso es más relevante. O sea, lo que me preguntaba, pues la respuesta es que no vamos a esperar. ¿No?
Claro, 30 días hábiles no es lo mismo que 30 días naturales. 30
no,
días hábiles.
Pues que así, vamos, si vamos encadenando pues esto, retrasos, al final agosto también es un mes inhábil, se nos echará encima. Estaremos en septiembre, no se habrá cumplido lo que el tribunal ordena. Los perjuicios a los que yo antes aludía se habrán incrementado pues durante todos esos días, semanas o meses, Y al final, pues lo que vamos a conseguir entre todos es que se haga una pelota enorme contra la que finalmente tendrá que lidiar el ayuntamiento, si es que todo va como yo creo que irá. Pero bueno, eso sí que también es un futurible, ¿eh? Ahí es un poco arriesgado por mi parte aventurarme a pensar que vamos a tener una sentencia favorable, ya se verá. Lo único que debemos tener en cuenta es que si no es en primera, en segunda instancia sí, el tribunal que dictará o que se pronunciará sobre el procedimiento principal es este mismo que ha dictado esta sentencia. Uh-huh. Por tanto, yo creo que cabe razonablemente pensar que también nos van a dar la razón en el procedimiento principal. Pero bueno, eso es hacer futuribles y ya veremos. Efectivamente.
¿Los comerciantes tendrían también la voluntad de sentarse, de poder negociar, o qué es lo que necesitarían para que se pudiera considerar, no sé si podrían considerar retirar la demanda?
La vía de negociación por nuestra parte siempre ha estado abierta, siempre ha estado abierta. El ayuntamiento lo sabe la alcaldesa actual, y lo sabe el alcalde anterior, que fue el que ordenó la peatonalización. ¿Qué pasa? Pues que esa posibilidad por parte del ayuntamiento nunca se ha contemplado. O sea, no se ha tomado nunca en serio la posibilidad de tratar con los clientes o conmigo sobre una posible vía de acuerdo. Por nuestra parte estamos abiertos, pero ya digo que no sé si el ayuntamiento también lo entiende igual.
En la cuestión de la parada de autobús, que esta sentencia da la razón parcialmente a los empresarios, ¿se realizarán más acciones para restablecer la parada del bus y que vuelva a esa plaza de Espins?
En la vía cautelar, no. Nosotros no vamos a anunciar ningún recurso de casación por ese motivo. Primero, porque pensamos que un recurso de casación en relación con esta sentencia que ahora hemos recibido es prácticamente imposible que se admita a trámite. Ya veremos, ¿no? Tampoco me quiero adelantar a lo que pueda pasar en ese sentido, pero yo creo que la admisión a trámite es muy difícil, y para hacerle perder a mis clientes tiempo y dinero, pues tampoco estamos. Lo que sí que hay es que en el procedimiento principal, que todavía estamos en una fase no demasiado avanzada, ahí se pide también, que se declare nulo el traslado de la estación de autobuses. O sea, eso ya no sería una decisión cautelar, sino que sería la decisión sobre una pretensión principal, y esa sí, lógicamente, sí que se mantiene. Pero contra la sentencia de medidas cautelares, no, nosotros no vamos a recurrir.
Víctor Carrera, le agradecemos que nos haya hecho este espacio en su agenda de trabajo, y seguro que volveremos a hablar en siguientes ocasiones. Un abrazo, buen día.
De nada, encantado, y abrazos a vosotros.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:37 minuts, seguim en directe aquí al Dia Menorca, i bé, jo ara no sé com els he de presentar, perquè estan amb compte enrere, estan estudiant molt, jo no sé si els nervis els tenen ja perquè estan avui a la ràdio o perquè la setmana que ve s'examinen de selectivitat. Marta, Dorian, Paula, com esteu?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Sí? Estudiants de?
Segon de batxi.
Segon de batxillerat. Això vol dir que la setmana que ve teniu?
Selectivitat.
Ui, aquesta se la saben. Molt bé, molt bé. na Marta Fàbregas, na Andòria, en Malàvia i na Paola.
Na Paola.
Paola Rodríguez. Sí. A quin institut esteis?
Sí, a Escap de Llevant. Escap
de Llevant, els tres.
I aneu tots tres junts a classe?
Bueno,
no. No. No.
Na Paola i jo sí.
Sí?
I jo estic amb la Marta en unes quantes optatives.
Sí. Amb optatives, bueno, sí. Perquè ja poquet a poquet heu anat escollint les que més us agraden per anar escollint ja el vostre futur. Heu fet batxillerat i ara ve aquelles proves que els que els hem fet ens n'en recordem com una... bé,
sí.
Com esteu?
Sí. Pues, antes ho comentàvem i jo crec que bastant tranquils perquè pensàvem... Sí, és sorprenent. Bastant tranquils perquè pensàvem que és un examen més i que si... Bueno, trobo que ells també, que si mantenem la paciència, pues que podrà anar molt millor.
Al final cau, jo crec que seran com uns concentrats més i jo crec que la preocupació es concentra més després de CELE. És a dir, notes, preinscripcions, matrícules, més que els exàmens, perquè al final la feina està feta i és un repàs i ja està.
Bueno...
Clar, perquè tot el que hem fet en el curs ja m'ho ha ajudat bastant, els temes estudiats, i ara només serà refrescar un poc. I no crec que... Si ho duim bé, durant tot el curs ho durem bé, s'espau.
Sí. Com funciona? Perquè comenceu la setmana que ve, són 3 dies, imagino que depèn de quines assignatures optatives teniu, teniu un calendari o un altre.
Sí. Sí. Són 5 troncals, Història d'Espanya o Filo, Català,
Castellà,
Anglès i... No.
I després cada un tria si llatí mates... o ciències generals, pas de batxillerat general.
Vale, vosaltres què heu escollit?
Núria i jo llatí.
Llatí?
I jo faig el batxillerat social, faig mates aplicades.
Vale, bueno, mates, llatí, una cosa diferent a l'altra, no?
Sí.
Jo era més de llatí també, quan estudiava. Els números no se'n duen, no em portava molt
bueno,
bé.
Passa,
però bueno, això està bé perquè han anat escollint un poquet el que us agrada i per tant això també facilita aquests nervis dels dies dels exàmens previs.
Sí.
Clar.
I després estan les ponderades, que cadascú pot triar fins a 2 ponderades i te pot sumar fins a 4 punts si treus 2 deus. Vull dir que ajuda molt triar quina ponderada te va bé.
O sigui que aquests nombres ja són... Perquè, clar, hi ha els nervis de l'examen, que pel que em deies esteu tranquils, i després hi ha la pressió del després, que és aquesta sí que la teniu, eh?
Sí,
perquè,
entrar...
Clar, o què voleu fer? L'altre dia em vaig enterar que ja s'ha superat el 10, que hi ha carreres que ja tens una nota de tall molt elevada.
Sí. Fins a 13, només.
Sí.
Fins a 13.
Sí,
a la meva època el 10 no es passava.
Bueno, abans ho passem nosaltres també.
I com funciona, llavors? Quines carreres voleu o teniu idea de fer, us agradaria fer?
Jo m'agradaria comunicació de visual.
Mira.
A Barcelona, sobretot.
A Barcelona.
Sí.
Na Marta. I na Paola?
Jo, psicologia a Granada.
Psicologia a Granada. I en Dorian?
Jo estic pensant en filologia clàssica a Sevilla.
Oh, mira, molt bé, eh? Variadet, això. I quines notes necessiteu? Que ho teniu més o manco calculat? Com funcionava?
Ho tenim calculat.
És que ben calculat, ho has de dur ben calculat.
Problema de mates.
Vale, vale.
I ho hem de... Bueno, està molt estudiat això, i ho hem d'estudiar cada un en el seu cas, per si vol entrar a la carrera o no. I, bueno, tu, a part de tenir la nota de batxillerat, que és un 60% per entrar a una carrera...
És molt important tenir una bona mitja de batxí, perquè en cas que la CELE no te vagi bé, tens una mitja que te pot
salvar,
ajudar.
Sí.
O sigui, el 60% de la nota és la mitjana desbatxillerat.
Sí.
Aquesta ja la teniu?
Sí.
I com va?
Molt bé.
Bé.
Molt bé.
Estan contents. Que bé. I ara falta aquest 40.
Que és els exàmens de selectivitat.
I què heu de treure? Ho sabeu? Ho teniu calculat? O és quina pregunta?
Jo...
Sí, ho tinc.
Tu sí, eh? Tens ben calculat.
Sí. Jo un 10,8, un 11, si puc.
Has de treure un 11 de l'examen de selectivitat, de l'ESPAU. O sigui, de...
Dic de nota general.
Ah, vale.
Perquè notes vàries... Pues,
és un càlcul matemàtic.
Sí, el més aprovat possible.
Jo me demanen un 11,4.
Per entrar a psicologia.
Sí. Pues, jo calcul que hauria de treure tots els exàmens 7 cap amunt. No puc permetre menys nota.
Vaja.
Jo me vaig mirar la mitja de... Bueno, sota la talla de la meva carrera, i com no és una carrera amb poca demanda, demanen un 5. Però, si te mires la mitjana, era un 10,8. Així que estic intentant tirar per el 10,8, 10,5, més o menys.
Clar, i amb tots aquests càlculs és això, no? No et pots permetre una assignatura o un fall, has de portar una mitjana, i això és la pressió que relleu.
Sí.
Hi ha alguna assignatura que us porti un poc de cap? O més o manco les teniu bé?
Jo totes. És que diria totes.
Totes, eh?
No, però trob que amb un bon repàs es pot dur bé. Sí. La que més me podria donar pegues és Història de l'Art o Història d'Espanya, pel gran contingut i sí, detall que has de mostrar a l'hora de fer l'examen.
Sí. Mm-hmm. I la més fàcil, jo crec, que anglès, no?
Sí.
L'anglès el duia bé.
Sí.
L'anglès és la més fàcil de controlar.
Sí, sí.
I que el model d'examen és...
Això us ho va preguntar. Sí, hi ha un nou model d'examen. Què us han explicat? Com us han preparat els mestres?
Sí que es ve que potser enguany és un nou model més competencial. L'any passat ja es va com a iniciar aquest model, l'únic que hi havia optativitat i tu podies triar entre preguntes competencials i preguntes totalment teòriques. Però és que enguany tindrem potser optativitat amb totes competencials. És a dir, potser en vez de demanar-te la república, te donaran un fragment i tu hauràs d'explicar la república a partir del fragment. Sí. I així és amb tot.
Per exemple, te poden donar un poema de Maragall i t'han de dir que arran dels poemes has d'explicar tota la teoria poètica de Maragall.
La paraula viva i tot això. Sí.
I fent referències en els poemes, sí. Òbviament, perquè si no està malament.
Sí.
Supos que tot això us ho han anat explicant i us han anat assessorant, no?
Sí.
A l'institut.
Sí, 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 sí.
Com és aquest acompanyament de professors?
Ah,
deu,
que...
deu haver-hi de tot, també,
no?
És que estem en el profe.
A veure.
Ara no vos escolten, estava fent classe, no?
Jo crec que és molt divers, no? Hi ha profes que s'han portat superbé i jo crec que són un 10 de profes i altres que, pues, no han fet aquesta feina, no? Però jo crec que és un poc relatiu i cadascun, pues, ha fet, jo crec, o el que ha pogut o el que ha sabut. Punto. O sigui... No sé.
Al final també les assignatures són molt de temari i hi ha algunes assignatures que no ha donat temps d'acabar temari. I això sí que hi entra un pot de perill perquè la selectivitat te pot entrar a temari que no heu donat.
Sí.
I aquest temari que no te donen a classe te l'has d'estudiar que teva.
Sí.
Clar, i això suma una pressió perquè són un tema que ho has de fer per sentir de compte.
Sí.
No estàs repassant, estàs aprenent per primera vegada.
Sí.
I ara tenim poques hores amb els profes, perquè tècnicament ja s'han acabat les classes. Ara vas 4 horetes en el dia
i repasses.
No dona per fer un tema sencer.
I com és que no ha donat temps d'acabar aquest temari? Es va passar amb moltes assignatures o només calcunes?
Bastantes,
eh?
Per exemple, castellà, de part de literatura, no ho hem acabat ni de broma. Inclús la tercera pregunta, que és estilo i tot això, i característiques, literari. No ha donat temps de fer-ho de cap obra. De català... Literatura actual, no hem acabat.
Irene Solà...
D'Història d'Espanya ha quedat la transició.
Història de l'art...
Història de l'art, en el barroc encara.
En el barroc.
Per això tu la tens, de la història de l'art com a marcada allà.
Complicadet, serà.
I vosaltres en teniu qualcuna d'aquestes també?
Economia.
Tu, economia.
Jo sí. La cosa és que enguany no he donat, per lo que sigui, temps a fer este mari sencer i jo m'ho estic preparant. O sigui, m'he preparat 30 preguntes històriques en una setmana, perquè és impossible.
Per tu mateixa.
Sí, per jo mateixa, perquè és que no ho hem fet a classe aquest curs, i doncs m'està sent un poc complicat i espero que me vagi bé perquè m'apondera, o sigui, m'ha d'anar bé.
Clar, és complicat haver-t'ho de fer tu sense haver tingut aquest ensenyament previ dels professors, i tu?
Jo crec que el que duc pitjor és castellà.
Castellà.
Perquè més que res perquè el model d'examen és un poc estrany, perquè primer te donen una pregunta que és obligatòria, després te donen una que no és obligatòria, després te tornen a donar a elegir, després torna a ser obligatòria, és un poc de lío, en general, l'examen, no per l'estamari.
I com us organitzeu per anar estudiant en totes les activitats? Perquè jo a Marta la conec un poquet més, perquè clar, aquí tenim el seu papà fent de...
Hola, papà.
Ara que no mos escolten, de Fàbregas, el llinatge. I sé que tens estrena aquest divendres amb els amics de l'Òpera d'Amor i avui teniu justament assaig general.
Sí.
Clar, tots aquests estudis, amb també tot el que feis, com ho dus?
En el meu cas, jo trob que anant als assajos de l'Òpera, som bastant tard, crec que hi vau tenir l'Arnau, i vaig xerrar que acabava prou tard i que l'horari és el que és. I el fet de tenir algú que te desconnecti un poc dels estudis ajuda bastant a l'hora d'estar menys estressat, i suposo que els meus companys també, que hauran trobat alguna estona per fer alguna cosa que els agradi d'estressar-se un poc.
Sí.
Important, llavors.
Sí, és molt important.
Seguiu amb les vostres activitats, tot i la pressió dels exàmens.
Sí.
I
ja està. Jo, per exemple, he de treure minuts per quedar amb les amigues una estoneta, anar al gimnàs, desconnectar una mica i ja està. És molt important després. Per, jo crec que agafar l'estudi amb més ganes, també.
Clar.
Jo normalment no sóc molt de sortir ara mateix per als temes d'estudis. Estic intentant trobar un poc d'espai, com ha dit en Paula, per trobar amb, per sortir amb amics o per veure qualque pel·li o alguna sèrie, dos o tres capítols al dia per desconnectar. I així no per temps, perquè acabes capítol i me puc tornar a posar a estudiar, molt més dinàmic.
Aprofitar les hores, sobretot. Si has d'estudiar, estudies amb la concentració que hi toca. I després, si te desconcentres, pues, intentar desconnectar i afluixar aquests nervis. Sí.
Bueno, jo crec que ho fareu, us anirà molt bé, perquè veig que ho teniu tan dominat, que sí, que donen aquesta sensació. Moltes gràcies, perquè entre tot això, a més, heu fet aquesta aturadeta per dedicar-nos a uns minuts del vostre estudi i compartir una experiència aquí a Sa Ràdio, que us vagin de meravella. Els exàmens, que aconseguiu el que necessiteu per fer comunicació audiovisual, psicologia i filosofia.
Filologia,
Sevilla, Granada i Barcelona.
Sí, sí. Bon.
Molta sort. Que vagi molt bé, gràcies. I gaudeix de s'òpera.
Gràcies.
I recta final del programa, entrama...
Fruites Fortuny.
I demà, cap allà que anam.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja amb Joan Fortuny aquí a Fruites Fortuny, a la plaça de Ramal d'Aló. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Quin bon aspecte té tot això, tota aquesta fruita. La d'estiu ja va arribant?
Sí, sí, la d'estiu ara ja la tenim aquí, fruita de suc. Tenim el nispro, tenim supercoc i tenim el melicotó. Aquesta setmana suposo que ja començarem a cuir i a produir un pot de xino i bastant més de melicotó i supercoc.
Collir des barranc de Cal Emporter.
Sí, sí, efectivament, del barranc de Cal Emporter. És un lloc molt, molt singular i jo crec que molt especial de Menorca, que la gent coneix o no coneix perquè passa el camí de cavalls, però hi ha molta gent que li dius el barranc de Cal Emporter i no coneix el lloc. Però realment és un dels llocs importants de Menorca perquè surt la majoria de la fruita de Menorca. El tema ambiental són les dues parets que defineix el que és el barranc, que se forma un clima més, diguéssim, bastant més càlid que el que és el resto de la illa. Amb el tema humitat, amb el tema de sol, que fa molt de més calor, en l'hivern fa molt més fred i és l'adequat per als arbres.
Joan, ets cinquena generació?
Cinquena generació en el barranc de fruiters, sí, sí. I la quarta aquí a la botiga.
Quins records tens? Perquè m'imagino que tots els records, o pràcticament tots els records que tens de fet, són o al barranc o aquí a la botiga.
Hombre, abans, a la botiga no tant, els dissabtes venia a veure sàvia, però realment els records meus són el barranc de Cal Emporter. Me'n record quan tenia 5 o 6 anys, anaven a fer el fin de setmanes allà i esperava tota setmana per anar al barranc, a fer el dissabte i el diumenge, i després el diumenge vespre tornar a partir cap a l'O per anar a escola. I són bons records.
Joan, alguna anècdota que recordis de quan eres fiet o no tan fiet?
Hombre, jo el que me'n recordo quan era el lot, com han dit tantes el fin de setmana, que esperava tant per anar en el barranc i això, me'n recordo que mon pare me duia un colxón inxable dins sort i me seia allà i feia els deberes i esperava que ells que vessin. I quan el tenia prou fart de dir-li que puc anar a cuir, que puc anar a cuir, me deia sí, agafava un poal i m'anava al primer arbre que trobava i ho cuia tot, verd, madur, tot el que podia.
I què en saps dels orígens inicials de tota aquesta saga familiar que ha crescut al voltant d'aquest barranc de Cal Emporter?
Abans, jo, de la generació dels Fortuny, de la generació nostra, des que m'han xerrat, o sigui, des del rei que m'han xerrat, és de rebesavi meu. O sigui, l'avi de l'avi meu no me n'han xerrat perquè no se'n recorden, però de rebesavi meu m'han dit que pues, hombre, han canviat molt les coses, perquè ell se n'anava a vendre a Ciutadella amb mula i amb escarro, i a dia d'avui pues, les modernitzacions són molt diferents, perquè evidentment nosaltres és una pinzellada de fruita que tenim en aquesta botiga. La gran part se'n va a la majoria de les botigues petites locals que hi ha a Ciutadella.
Com es deia rebesavi?
Joan Fortuny, com jo. I a dia d'avui poder fer feina i seguir, pues, és un alegro.
Ara en parlarem. Com ho teniu repartit familiarment? Qui hi havia al barranc, qui hi havia aquí a la botiga?
En el barranc... fa qüestió de, jo deu fer 8 o 10 anys que vaig feina amb mon pare allà, hi havia jo, hi havia mon pare, el conco meu, que m'ho ajuda bastant, l'avi, que fa qualque cosa, i la meva sàvia, és qui se n'en cuidava de la botiga.
Na Juana
Malià.
Com la tenim, na Juana?
Na Juana està perfecta, millor que mai, ara que està jubilada.
Quan es va jubilar, Joan?
Fa dos mesos.
Fa molt poc.
Sí, fa poc, relativament poc, però bueno, ella ve aquí, posa ordre... I res, i això, però està beníssim ella. Vull dir, un altre tipus de vida.
En quin moment li dius que vols continuar? Ella s'ho esperava, ja supos que s'ho imaginava en part perquè duies molts anys fent feina al barranc. En quin moment li expresses que vols continuar aquí a la botiga?
Intenció meva no ho era, seguir. Però fa qüestió d'un any o això vaig començar a pensar, pues, és una pena que se perdi aquest comerç, perquè a dia d'avui s'estan acabant. I a poc a poc, pensant, pues, va arribar pues, en aquest acord, no? O sigui, jo li vaig dir, mira, jo miraré de seguir, pensarem, ho intentarem, i mira, al final ho han duit el llum. I els matins som aquí i els que vespres faig feina a la finca.
Doble jornada,
moltes hores.
Com s'ho va prendre ella? Quina va ser la seva reacció?
Ella tot d'una m'ha dit que estava loco, perquè nosaltres evidentment tenim moltes finques i som poca gent, i m'ha dit, estàs loco, no podreu en tot. I van deixar dues finques per el fet aquest de que jo ara puc seguir la botiga. No haguessin deixat les altres finques, no haguera pogut seguir aquí. I ara pues, està molt contenta, molt, molt. S'emociona i tot.
A sota anava a dir, estàs loco, però alguna llàgrima li deu haver caigut en algun moment.
Sí, l'altre dia, efectivament, quan va venir la tele, es va veure l'emoció, ho va poder veure tothom.
Joan, i el pare què diu que volies continuar?
Mon pare, pues, molt content, la veritat. Al principi que jo vaig anar allà, em va dir... Bueno, pues...
No et va dir que estaves loco, també?
No m'ha dit que estigui loco, però m'ha dit que és molta feina i has de saber quan hi has d'anar a fer feina. Vull dir, hi ha moments que hi tens que anar i no ho pots negar.
És un pare, però un poc un mestre, també, no?
Sí, evidentment. Jo sense ell no hauria pogut fer aquest ofici, perquè no... Pues, és pràcticament com una carrera. Cada feina té el seu procés i t'ho tenen que mostrar, perquè si no, pues no vas un món.
Les coses han canviat a nivell d'agricultura, però també a nivell comerç. Per exemple, aquí a Aló, les botigues petites a poc estan desapareixent, per tant, és una molt bona notícia que la vulguis mantenir.
Sí, això ben clar. Vull dir, antes, com va dir la meva sàvia l'altre dia, les botigues manquen, tant a Aló com en els altres pobles, botigues petites de comerç local, i pues, això és, pues, és molt important que se segueixin aquestes botigues. Aquí, sobretot, el que potenciem en aquestes botigues és, sobretot, el producte local. Sigui la fruita, sigui la fruita evidentment meva, la verdura de la Solana, l'embotit que tenc aquí de Santa Catalina, els formatges de Can Quintana, les marmelades de Vinyalàs, vull dir, la mel de Mel i Reines, vull dir, producte local, top.
Dius que fas moltes hores, que és una feina molt dura, malgrat tot això has dit que sí, que vols continuar. Quin és el retorn positiu que reps de tota aquesta feina, Joan?
Hombre, sí, són moltes hores de feina, però o sigui, és una feina molt, molt agraïda pel fet de ser aquí els matins i haver cuit les fruites diantes i que tothom vengui i te digui fruita bona, de qualitat, en queda poca com aquesta, pues, te dona forces. Dona forces i, com dic, no només ets la meva fruita, són els altres productes, la verdura, que fa un altre pagès com jo, els embotits, els formatges, tot du la seva feina i aquí pues, la gent que ve i dona por a comprar aquests productes pues, ens ajuda a tots els pocs agricultors que quedam a Menorca.
Parlam d'ajuda, però en el fons en el supermercat la fruita està a preus desorbitats igualment. Estem pagant la fruita a preu d'or a les grans superfícies. L'altre dia vaig veure mig meló a pràcticament 6 euros.
Sí, evidentment. Hombre, el gran problema de la fruita importada de fora, pues, hi ha el transport i, evidentment, no menges la qualitat que menges aquí a Menorca.
D'acord, Joan, gràcies. Que vagi molt bé tota aquesta vida, aquí saltant del barranc a la botiga, que siguin molts anys, que pugui ser molts anys i que els clients puguin gaudir amb tu de tota aquesta fruita.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
Una abraçada a en Joan Fortuny i a tota sa família. Darrer minutet avui, una exposició, vos proposam?
Sí, vos proposam visitar aquesta mostra al Convent de San Diego, a l'O, que d'alguna manera mostra tot aquest univers creatiu de Muer. Pseudònim, coneix els artistes i arquitectes Francisca Muñoz i Manuel Herrera.
Treballes demà?
Sí, demà fem feina, demà, darrer dijous de mes, tenim tertúlia política, demà dijous... I fins demà, no tenim res més a dir, ja no? Al final, mira, mos ha capigut tot, eh?
Sí, eh?
Idò, família, demà tornam. Adéu, gràcies.
Vagi molt bé, adéu.
Escolta, Polit, mos veiem demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la 1.